Mapamundi amb Jordi Lucea.
Bona nit, passen 3 minuts de 9:15. La convivència entre els palestins s'està deteriorant per moments. No hi ha guerra civil, però cada cop s'hi està més a prop. Avui les dues faccions rivals, el Fatah i Hamas, s'han tornat a enfrontar i ha mort un activista de cada bàndol. A Washington, el primer ministre israelià ha estès la mà al president palestí i la Casa Blanca li ha beneït el pla de separar els palestins amb un mur. Ehud Olmert ha pronunciat un discurs al Congrés que ha estat reiteradament interromput amb aplaudiments. Ha afirmat que vol negociar la pau, però només amb Abbas, amb el president electe dels palestins. De Hamas, o el govern és el mateix, no en vol saber res. Per parlar de tot plegat, ens posarem en contacte d'aquí uns minuts amb Albert Moreno, que és responsable del Pròxim Orient del Ministeri d'Afers Estrangers espanyol. Més coses, el govern francès projecta construir centres mèdics especials per internar-hi els criminals sexuals. Hugo Chávez distribuirà gasolina a baix preu entre les famílies nord-americanes més pobres. I el llibre de la setmana és Fuego Amigo, de la periodista italiana Giuliana Sgrena. Recordeu que va ser segrestada durant un mes i que el dia que la van deixar anar, tropes nord-americanes van matar accidentalment l'agent italià que l'havia anat a alliberar. Entrevistarem Sgrena a la segona part del programa. Aquí comença Mapamundi. La situació als territoris palestins, dèiem, és insostenible. A les portes de la crisi humanitària per la suspensió de les ajudes internacionals s'hi afegeixen els enfrontaments cada cop més greus entre partidaris de Hamas i del Fatah. Avui els dos grups s'han acusat mútuament d'assassinar un dels seus seguidors, tot plegat en la vigília d'una reunió entre el president Mahmoud Abbas i el primer ministre Ismail Haniyeh. Connectem amb Jerusalem, amb el nostre corresponsal, Domènec Subirà. Bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns com han anat aquests últims enfrontaments.
Doncs un militant de Hamas ha mort i dos més han estat ferits a trets aquest matí en un atac que Hamas atribueix al Fatah, però denunciant que el braç executor han estat les forces de seguretat preventives que depenen de la presidència palestina. Els agents d'aquest cos són majoritàriament membres del Fatah i se'ls vincula a líders d'aquest moviment. La resposta de Hamas ha estat l'assassinat d'un comandant d'aquestes forces que, a més, ha derivat en un tiroteig entre aquestes i les forces d'assistència, una policia pròpia creada pel govern de Hamas.
D'altra banda, quines tecles haurien de tocar Haniyeh i Abbas a la reunió de demà per apagar una mica aquests ànims tan encesos que hi ha en aquests moments als carrers dels territoris ocupats?
Doncs mira, la tensió al carrer no podem oblidar que en part és reflex de l'enfrontament entre el president Mahmoud Abbas de Fatah i l'executiu d'Ismail Haniyeh de Hamas. Haurien de pactar, doncs, qüestions executives com el control de les forces de seguretat i seguir buscant un consens polític. Difícil perquè Abbas vol que Hamas reconegui a Israel i els islamistes s'hi neguen si no obtenen res a canvi. Però, mentrestant, tots dos, això sí, són conscients de les conseqüències. La falta d'unitat els fa febles, especialment davant del bloqueig occidental i el pla de fronteres unilateral israelià. L'altre puntal d'un alto al foc intern seria que els dos moviments, Fatah i Hamas, poguessin garantir que controlen les seves milícies.
I existeixen posicions unitàries dins dels dos blocs enfrontats?
Doncs tant a Hamas com al Fatah hi ha discrepàncies, però en el cas de Fatah, la seva branca armada, les Brigades dels Màrtirs de l'Aqsa, està molt més fragmentada. Recentment, un dels líders de les Brigades a Burrish, una escissió de les de l'Aqsa, reconeixia a aquesta emissora que hi ha militants disposats a defensar interessos polítics personals al marge de la lluita nacional i a fer fracassar el govern de Hamas per tornar al poder al Fatah. La situació es complica quan, com dèiem ara mateix, molts d'aquests militants alhora són membres de les forces de seguretat oficials.
Gràcies, Domènec Subirà. Doncs mentre això passa a Gaza i Cisjordània, als Estats Units avui el primer ministre d'Israel ha estat el gran protagonista al Congrés nord-americà. En un acte reservat només pels més estrets aliats de Washington, Ehud Olmert ha fet un discurs on ha refermat la seva voluntat de diàleg amb l'autoritat nacional palestina. Sergi Roca.
El primer ministre israelí ha interromput constantment pels aplaudiments de l'audiència. Ha estès la mà al president palestí Mahmoud Abbas per dialogar, unes negociacions però condicionades.
On behalf of the state of Israel,
en nom de l'estat d'Israel, estan disposats a negociar amb l'autoritat palestina. Aquesta autoritat ha de renunciar al terrorisme, desmantellar la infraestructura terrorista, acceptar acords i negociacions prèvies i reconèixer el dret d'Israel a existir.
Olmert diu que no hipotecarà el futur del país esperant la resposta dels palestins i que, per tant, si cal, tirarà endavant en solitari el seu pla per establir les fronteres del país. De fet, la matinada passada i per primera vegada, George Bush donava suport explícit al projecte, tot i que avenint-se al màxim el full de ruta.
La millor solució és que la que suposi un estatus final negociat. Hem estat una estona discutint l'important que és que el president palestí s'assegui a la taula de negociacions. I el primer ministre diu que està disposat a discutir aquesta qüestió.
Després de 3 dies amb una agenda prou apretada, Olmert posarà punt final al seu primer viatge oficial a Washington en les pròximes hores.
Doncs anem a parlar més sobre això i ho farem amb un especialista, amb Albert Moreno, que és responsable de l'àrea del Pròxim Orient del Ministeri d'Afers Estrangers espanyol. Albert Moreno, bona nit.
Bona nit.
En la seva visita a Washington, Ehud Olmert ha aconseguit per primera vegada un mínim suport explícit de George Bush al seu pla de retirada de Cisjordània, que a la llarga pot acabar servint per fixar les fronteres d'Israel. Els Estats Units, però, continuen demanant una solució dialogada. Creu que és factible que els palestins acceptin el pla d'Olmert?
Jo penso que els palestins en aquest moment s'hi han reaccionat molt negativament. De totes maneres, jo m'agradaria tindre una mica més de temps per veure exactament quin ha sigut el resultat del viatge d'Olmert a Washington, perquè les informacions que arriben de Washington a vegades són una mica contradictòries. Sembla que, efectivament, el president Bush hauria donat un cert suport a les idees d'Olmert, però no li hauria animat a avançar amb aquest camí unilateral i més aviat li hauria aconsellat, com a mínim en un primer moment, negociar amb els palestins. És a dir, que si això es confirmés, efectivament els Estats Units haurien donat un pas en favor de les idees d'Olmert, però seria un pas certament limitat i això ens donaria encara un cert espai de temps amb el qual la negociació seria possible.
Olmert i el líder palestí Abbas insisteixen, cadascú per la seva banda, que estan oberts al diàleg. Però quines possibilitats hi ha que aquestes eventuals negociacions serveixin d'alguna cosa?
Bé, Olmert des del primer dia, de fet des de que va guanyar les eleccions, va dir que ell intentaria negociar. El problema és saber si realment això és un intent sincer de negociar o si és més que res una excusa per portar endavant el seu unilateralisme. I això ve perquè Israel i les autoritats israelianes sempre han posat 2 objeccions a les negociacions amb els palestins. En primer lloc, la falta de poder real d'Abu Mazen, del president palestí, per negociar i per portar a terme els resultats d'aquestes negociacions. I, en segon lloc, que els palestins no compleixen amb les seves obligacions, segons la fulla de ruta, que és assegurar el fi de la violència. Això fa que, en aquests moments, sigui molt necessari reforçar el paper de Abu Mazen com a president de l'Autoritat Nacional Palestina i que la comunitat internacional defensi que ell és un partner, el que diuen en anglès un partner, i no simplement, com alguna vegada han dit les autoritats israelianes, una direcció. És a dir, que realment és el representant del poble palestí i com a tal té capacitat de negociació. Si la comunitat internacional reforça l'Abu Mazen, tenim una possibilitat real d'entablar negociacions. Entre altres coses, perquè dintre de la coalició de govern israeliana, el Partit Laborista és molt favorable a la via negociadora i veu amb certa prevenció la via unilateral. En aquest sentit, hi ha hagut declaracions del ministre de Defensa, Peretz, el líder laborista, en favor de les negociacions. Jo penso que no és una cosa segura, però en aquests moments tenim possibilitats reals d'aconseguir aconseguir la negociació.
Parlem una mica de la situació als territoris palestins. Cada cop sembla més possible l'esclat d'una guerra civil. És una hipòtesi alarmista o té fundament?
Anem a veure, és una hipòtesi possible, però jo sincerament crec que no és probable. I no és probable perquè els palestins són molt conscients de que un conflicte intern obert seria la fi de totes les seves possibilitats d'aconseguir alguna cosa en els pròxims anys. El que sí és molt probable és que continuen enfrontaments esporàdics o no tan esporàdics i que la animositat entre Hamas i Fatah continuï. És curiós veure com en aquests moments Fatah actua com si encara estigués al poder i Hamas actua com si encara estigués a l'oposició i cap dels dos acaba d'assumir plenament el que han significat les eleccions palestines. I si això li posem que la policia palestina, majoritàriament leal a Fatah, no està cobrant els seus salaris des de fa 3 mesos, evidentment crea una situació que és potencialment explosiva. Però penso que encara que hi haurà un conflicte que continuarà, no passarem amb una guerra civil oberta.
No creu que ha estat efectivament contraproduent el fet de que Europa, els Estats Units, hagin congelat o hagin suspès les ajudes aplicades en bona part a Palestina?
La veritat és que no hi havia gaires opcions, perquè el fet de que Hamas fos un grup que estigués en la llista d'organitzacions terroristes, tant als Estats Units com a la Unió Europea, obligava a que la Unió Europea no pogués tractar de cap manera econòmicament i financerament amb ells, no? Amb la qual teníem unes obligacions que no ens deixaven gaires alternatives. Efectivament, el fet del retall de l'ajuda està tenint unes conseqüències molt negatives per la població palestina, perquè a l'hora de la veritat el que està d'alguna manera patint aquest retall és la població i no tant el govern de Hamas. Per això, en aquests moments, dins de la comunitat internacional e inclús dins del govern espanyol, estem discutint les maneres no de no disminuir l'ajuda, sinó inclús d'intentar augmentar-la i sobretot que aquesta ajuda arribi als seus destinataris.
Albert Moreno, moltíssimes gràcies per atendre una vegada més la trucada d'aquest programa. Fins una altra, bona nit.
Fins una altra, bona nit.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Són 3:15.
Les notícies en un minut.
Ja està estabilitzat l'incendi forestal que crema a Juncosa, a les Garrigues. Sílvia Solanes.
El foc s'ha declarat poc abans de les 6 de la tarda en una zona pròxima al Mas del Metge i ha cremat unes 4 hectàrees. Els bombers de la Generalitat treballen per extingir-lo. Avui el president del Govern Central ha anunciat que el nombre total de guàrdies civils destinats a Catalunya per lluitar contra els robatoris seran 367. Els alcaldes del Baix Camp reben aquesta xifra amb sensació agredolça, alguns n'esperaven més. En àmbit econòmic, la Generalitat mediarà en el conflicte pel tancament de la planta que Brown té Esplugues de Llobregat. Així ho han anunciat els representants dels treballadors després de la reunió amb el conseller de Treball. I el temps continuarà estable i temperatures encara baixes, sobretot a l'interior i al Pirineu, on l'ambient serà fresc o fred. A partir de demà, les temperatures iniciaran una lenta recuperació.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Quan vulguis, Albert Manyà.
Doncs a aquesta hora la principal incidència es produeix a l'autopista al Maresme, on encara hi ha lentitud i aturades intermitents entre Sant Adrià i Badalona en direcció Mataró. Pel que fa a Barcelona, la Guàrdia Urbana informa que a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Sarrià a la Vall d'Hebron en sentit Besòs i cua des del Nus fins a Valldaura en sentit Llobregat. A la del litoral passa el mateix entre el Morrot i el Moll de la Fusta en sentit Besòs a conseqüència d'un vehicle aturat. Això és tot. Bona nit.
Pessigolleig al clatell, papallones a l'estómac, pèls de punta, pupila dilatada, cor accelerat, neurones revolucionades, nervis relaxats, peus ansiosos, oïda satisfeta, mans suoses, llengua seca, cames àvides, cervell actiu, nervis d'acer, sang turbada, venes bategants, nervis galopants, ulls desperts.
Nou Audi S4V8 344 cavalls. No saps quantes sensacions pots arribar a descobrir. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Mapamundi.
I el Mapamundi, que segueix molt atent al viatge que els nostres enviats especials estan fent al Sudan. Avui han abandonat la capital, Khartoum, per dirigir-se cap al sud-est del país, a la regió coneguda com el Nil Blau. Allà es preparen per visitar un camp de refugiat gestionat per l'ACNUR. Connectem, doncs, amb el Sudan, amb els nostres enviats especials, Joan Gelabert i Marta Prat.
That's a little wrong in my mind. Go ahead.
Where is the way now?
Aquesta que sentiu és una de les converses que mantenia per ràdio l'Osman, el xofer del cotxe amb el que viatjàvem, amb els conductors dels altres vehicles de la caravana organitzada per ACNUR. Ha estat un trajecte d'uns 540 quilòmetres, els que separen la capital, Khartoum, de Damazin, a l'est del país. 9 hores per una carretera amb bastant bones condicions i que ha estat una bona oportunitat per observar el Sudan en estat pur.
Una de les aturades, per exemple, ha servit per visitar un petit poblat format per dues famílies nòmades de la tribu dels Rashaida, dedicats al pastoreig de cabres enmig d'aquest paisatge semidesèrtic. En el mateix punt, precisament, ens hem creuat amb un grup d'escolars que viatjava a la capital per concursar en un festival de folklore nacional. El Sudan és sobretot un conjunt d'identitats ètniques, culturals i religioses que no sempre han estat compatibles entre si. Demà, per exemple, tenim previst visitar una mica més al sud un camp de l'ACNUR, de l'ONU, de l'Agència de l'ONU pels Refugiats, on s'intenta implementar les millors condicions possibles pels milers de retornats que arriben des d'Etiòpia i que en molts casos han passat més de 20 anys fora del país, fruit de la guerra entre nord i sud, que va acabar definitivament fa poc més d'un any. Malauradament, però, els conflictes armats continuen a d'altres zones del país i, de moment, sense un horitzó clar de resolució.
Doncs veurem demà com es viuen els camps de refugiats. Connectarem amb els nostres enviats especials també al Mapamundi. Més coses. El govern francès projecta construir centres mèdics especials per internar-hi els criminals sexuals, els quals obligarà a seguir un tractament un cop hagin complert condemna. La iniciativa forma part d'un pla global contra la delinqüència que l'executiu francès té previst d'aprovar les pròximes setmanes. París, Maria Rovira.
La prioritat del govern francès en la lluita contra la delinqüència sexual és sobretot evitar la reincidència en aquest tipus de delictes i més després de l'impacte en la societat francesa pels últims casos d'abusos a menors. Dominique de Villepin anunciava avui que s'imposarà el tractament mèdic pels agressors i que construiran centres especialitzats per internar-los.
Un programa de construcció d'establiments especialitzats reservat a la prison charge.
Farem aquest any un programa de construcció d'establiments per al tractament mèdic de delinqüents sexuals. Volem reforçar la vigilància d'aquests delinqüents. La llei del 2003 preveu l'obligació de presentar-se a la comissaria cada 6 mesos. Nosaltres volem que sigui cada mes.
La proposta també preveu que els delinqüents estaran sota la justícia en aquests centres fins que es garanteixi el seu control i total reinserció. El debat sobre la reincidència s'ha revifat després de casos recents, com la mort i violació d'un nen de 4 anys per un agressor que ja havia estat condemnat. Les mesures s'emmarquen en el projecte de prevenció de la delinqüència impulsat per Nicolas Sarkozy, que té com a eix central també la lluita contra els delictes comesos per menors. El ministre de l'Interior vol combatre aquests delictes fomentant el control de l'àmbit educatiu, familiar i amb més autoritat pels alcaldes. Proposa sancions com treballs escolars o socials o l'internament en centres especials. Nicolas Sarkozy deia que sancionar és la millor prevenció.
No tenim por de les sancions i, de fet, la primera de les prevencions és l'existència d'una sanció.
Finalment, no s'ha contemplat la reducció de l'edat penal de 18 a 16 anys, però sí que aquests delictes es puguin tractar amb judicis ràpids.
El llibre de la setmana.
I el llibre d'aquesta setmana és Fuego Amigo, de la periodista italiana Giuliana Sgrena, que publica l'editorial Península. És la història, com deveu recordar, de la periodista italiana que van segrestar durant un mes a l'Iraq i que, el dia que la van alliberar soldats americans, va matar Nicola Calipari, que era l'agent que l'havia salvat dels seus segrestadors. Senyora Giuliana Sgrena, buenas noches.
Buenas noches.
Usted en Irak no fue una periodista adherida. Vamos a contar a nuestros oyentes que un periodista adherido es aquel informador que informa bajo la protección de las tropas norteamericanas. Usted trabajaba por libre y usted, con su experiencia, con su secuestro, llega a la conclusión de que la información es víctima de la guerra por los dos bandos. Nadie quiere testimonios, nadie quiere que sea testigo de esta guerra, de las barbaridades. Y usted al final llega a la conclusión de que en Irak no se puede trabajar como periodista. Y por tanto usted no quiere volver. Admite usted incluso la derrota.
Sí, hay una frustración a nivel profesional porque antes de salir la última vez, que fue en enero del 2005, poco antes de ser secuestrada, yo escribía en mi diario que había que asumir el riesgo para informar sobre Irak. Pero después de mi secuestro me he dado cuenta que ya no se puede ir a Irak para informar de manera independiente. Claro que ir con las tropas se puede ir, pero además no es garantida la seguridad, y ir con las tropas, estar controlados por las tropas, no es hacer información independiente, y por eso ahora creo que no se puede hacer información desde Irak sobre Irak. Yo espero un día va a cambiar la situación y entonces podremos volver. Yo quiero volver, pero si no cambia la situación ya no puedo ir.
Usted se siente derrotada por partida doble. Usted y su diario estaban en contra de la guerra y usted a sus secuestradores siempre les está preguntando: si queréis liberar vuestro país, ¿por qué no me dejáis trabajar? Y esto le lleva a usted a una segunda consecuencia, que para ellos todos los extranjeros son iguales.
Sí, no toda la resistencia, una parte de la resistencia, el grupo que me secuestró, porque la resistencia es algo de muy diferente, de muy compósito. Hay muchos grupos que componen esta nebulosa de resistencia. Yo creo, y tampoco hay una coordinación entre ellos. Yo creo que hay grupos que son más consecuentes, que quieren contactos con el exterior y que no secuestran civiles, que no secuestran periodistas, pero hay también los que secuestran, y secuestrar un periodista que quiere hacer su trabajo, pienso que es un grave error que va de alguna manera a influenciar toda la acción del futuro de estos resistentes, porque si se quita la libertad a un periodista que quiere hacer su trabajo y que además está en contra de la guerra, pero si no, también si no está contra la guerra, tienen que dejar trabajar los periodistas, si no es una falta de libertad.
Usted sufre secuelas, le cuesta dormir por las noches a oscuras, tiene claustrofobia. Usted dice que después de esta experiencia su vida será completamente diferente, escribe en el libro. Sin embargo, me imagino que escribir este libro, escribir Fuego Amigo, ha exorcizado un poco sus demonios, ¿no?
Sí, me ha ayudado, fue un poco una terapia escribir el libro, porque después de muchas entrevistas que me hicieron cuando volví de Irak, poder escribir lo que me había pasado con mis palabras, con mis tiempos, como lo quería yo, sí me ayudó mucho. Bien, sí, cuando volví de Irak no podía ni escribir ni leer, porque después de un mes encerrada en una habitación sin luz, sin poder leer y escribir, ya me resultaba muy difícil. Pero cuando empecé a escribir, ya las palabras me salían así muy fácilmente, y sí, me ayudó mucho escribir ese libro.
Uno de los aspectos más tristes de su caso es que usted no puede ni sentirse contenta el día que la dejan en libertad, porque muere en una escaramuza militar Nicola Calipari, que es el agente que le ha ayudado a encontrar la libertad. Eso ha de ser muy duro.
Sí, es muy duro, yo nunca podré olvidar lo que pasó, y claro, como mi liberación ha coincidido con la muerte de Calipari, yo nunca podré ser contenta de ser libre, y tampoco, o sea, y también me ha quitado quizá un poco de libertad, porque me queda siempre algo cuando pienso a mi liberación que es muy doloroso.
Fuego Amigo, de Juliana Esgrena, que publica Península, el llibre de la setmana que us recomana Mapamundi. Juliana Esgrena, moltíssimes gràcies. Buenas noches.
Gràcies a vosaltres. Buenas noches.
Seguim coincidint amb un augment de la pressió internacional perquè es tanqui la presó nord-americana de Guantánamo. L'última mostra amb un informe de l'ONU aquesta mateixa setmana. Demà passat arriba a les nostres pantalles la pel·lícula Camí de Guantánamo. És la història real de quatre joves britànics que en un viatge de vacances a l'Afganistan l'any 2001 van ser detinguts i empresonats en aquest centre. Madrid, Albert Calatrava.
The day that we was leaving Guantánamo.
El dia que vam sortir de Guantánamo, els altres presoners del nostre bloc ens deien: sisplau, expliqueu al món el que està passant. Així que és el nostre deute explicar què està passant.
És el testimoni de Jafik Rasul, un jove britànic d'origen àrab que el 2001 va ser detingut a l'Afganistan i empresonat a la base nord-americana de Guantánamo. Dos anys i mig després, ell i dos amics més van ser alliberats amb l'única explicació que tot havia estat un error. Ara, a través de la gran pantalla, volen que es conegui la seva història de tortures, de violència, d'injustícies. Abans d'arribar a Guantánamo, asseguren que eren tres joves sense interès per la política i poc religiosos. Tres mesos a Guantánamo ho canvien tot, com ha explicat un d'ells, Rogel Ahmed.
This change of vision of the whole world.
Ha canviat la nostra visió del món. Abans de Guantánamo no sabíem que hi havia tanta tortura al món. Fets terribles que passen. No estàvem gaire informats de les coses de l'exterior. Ara, per exemple, veiem què han fet molts governs. Fins i tot tenim molts dubtes sobre el nostre, el britànic.
Admeten que la sortida de Guantánamo i l'arribada a la Gran Bretanya es va convertir en un nou infern d'amenaces de mort i de falsos rumors que els involucraven amb els atemptats de Madrid o Londres. Ara no volen disculpes de ningú. Diuen que no serviria de res perquè ja no creuen en la democràcia. Democràcia amb Bush, amb Blair, es pregunten els joves. Amb la seva història pretenen despertar la consciència del món. Els Estats Units sembla que ho han aconseguit amb la projecció de la pel·lícula. Mike Whitecross és un dels directors.
La gent que encontramos ahí les gustó mucho la película y ellos se sintieron avergonzados del gobierno Bush y por eso era importante para nosotros hablar al público ahí porque ellos son los únicos que pueden cambiar lo que están haciendo los Bush y Cheney y Rumsfeld ahí en Guantánamo.
Camí de Guantánamo es podrà veure a les nostres pantalles a partir de divendres que ve. Actors i directors diuen que el millor reconeixement que podria tenir la pel·lícula seria el tancament definitiu de la base nord-americana.
La contraportada.
L'aeroport d'Istanbul, a Turquia, ha estat avui l'escenari d'un incendi espectacular que ha obligat a evacuar tots els seus treballadors. El sinistre ha afectat la terminal de càrrega i ha causat un gran núvol negre que s'ha fet visible a molta distància. La ràpida actuació dels bombers ha evitat una tragèdia. L'incendi, però, ha acabat provocant ferides poc importants a 3 persones i no ha arribat a afectar a les àrees de passatgers. El foc a l'aeroport ha acabat com un ensurt, però als primers minuts ha saltat l'alarma per una hipotètica acció terrorista. Flames integristes que han acabat sent probablement producte de només un curt circuit. Tot plegat un nou capítol de la psicosi que ens toca viure. Bona nit, fins demà.
Mapamundi és un espai de la secció d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Elisenda Sort i Marta Jerez. Control de so, Júlia Aparicio. Coordinació, Marta Prat. Direcció i presentació, Jordi Lucea.